Vinga, va, disposats a parlar amb l'Aleix Mañosas, assessor financer i comptable a RIA Consultors d'Assegurances. Senyor Mañosas, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Albert.
Aleix, assegurances. Jo deia a la gent que quan parlés amb tu, evidentment n'hi ha unes que ens diràs que són ineludibles i n'hi ha d'altres que les podem contractar si volem.
Exacte, sí. N'hi ha que són d'imperatiu legal, d'altres que no són d'imperatiu legal però venen molt condicionades,
val,
i d'altres que sí que són directament a lliure voluntat, que d'aquestes n'hi haurà que són recomanables i altres que les pots tenir o no les pots tenir.
Val.
Al final, l'important primer és entendre què és una assegurança. Una assegurança, tothom en tenim i no sempre sabem exactament
realment
què és això, no? O sigui, no deixa de ser un contracte entre una empresa i nosaltres perquè ens cobreixin una eventual situació, algun tipus de risc, d'acord? Ja sigui un problema a la casa, ja sigui que ens robin la visa, ja sigui que ens morim, per exemple, no?
Sí.
Això cobreixen una sèrie de riscos. Depèn de la tipologia del risc, té un preu i un tipus de cobertures, eh?
Llavors, correcte,
entenent això que no deixa de ser un contracte entre una empresa i nosaltres, això ja ens ve a dir que, com que és un contracte, no sempre serà obligatori tenir-ho. Entrant, dius, quins són els que sí o sí hem de tenir?
Exacte, els ineludibles.
El del vehicle. L'assegurança de vehicle és imperativa. L'has de tenir sí o sí. Hi ha països del món en què no hi ha aquesta obligació, però a tota Europa acostuma a ser obligatori i Andorra manté aquesta mateixa tradició i té un sentit, realment.
Sí,
més que res perquè hi ha un risc molt elevat de fer de causar danys amb un tercer, ja siguin físics o, el més important, vides humanes.
Sí, senyor.
És que cobrir això econòmicament, si no tens una assegurança, qui li pagarà els danys amb aquest tercer? És impossible. No tothom té milions d'euros al banc per, si fas mal a algú, poder-li pagar. És impossible.
Exacte.
Llavors, per això hem de tenir aquesta assegurança. Aquí a Andorra, per exemple, com es vehicula que sí o sí tinguis aquesta assegurança obligatòria? Quan vas a passar la ITV del teu vehicle, si no tens assegurança en vigor, no la passes.
Exacte.
I si et fan un control policial i detecten que no tens assegurança en vigència,
Et
ve una multa.
Fins i tot, si no m'equivoco, quan tu vas a buscar els papers del cotxe, em sembla que has de presentar ja...
Sí, has de presentar un certificat ja d'una companyia asseguradora amb el que ja tens, ja...
Aquest
que has
compromís.
Començat els tràmits, que has començat els tràmits per assegurar aquest vehicle, exacte.
Sí,
sí, sí, però és per això, perquè hi ha un risc molt gran,
correcte,
de poder fer mal a un tercer. Buscant una mica una similitud, què tenim que també podem fer un risc molt gran? L'assegurança de la llar.
La llar,
qualsevol contingència, que t'has deixat l'aixeta oberta, que et rebenta el gas, qualsevol cosa, els danys materials i humans poden ser tan grans que hem de tenir una assegurança, sí o sí. Aquí no hi ha res que se t'escapi. L'has de tenir per força. Les de propietat, les del continent, ja el tens o directament amb la teva casa, perquè sempre l'acabaràs tenint, o amb la comunitat de propietaris. Perquè la comunitat de propietaris sempre queda salvada, no tant només pel manteniment del propi edifici, sinó també pels possibles danys a tercers, que caigui una teula, qualsevol cosa d'aquestes, ja queda cobert. Perquè dins d'aquestes assegurances que parlem, hi ha moltes cobertures diferents.
Que ja, aquí volia anar, Aleix, gràcies. M'ho has deixat amb... Mira, escolta'm, símil futbolístic, rasa i al peu. Hi ha molta gent que no entén la diferència entre continent i contingut. I no entén per què paga més el veí que... Per què jo pago més que tu? Bueno, perquè tu dius que a casa, poso cometes, no tens res, i jo dic que tinc un ordinador de 3.000 euros i tinc un equip de música de 6.000 i... Oh, clar,
exacte,
si m'he d'assegurar això val més que no tenir res.
Exacte, perquè si jo poso en les teves mans com a empresa asseguradora que em cobreixis si a mi em passen coses dins de casa, que seria la part del continent, el contingut, perdó,
sí,
quantes més coses tinguin i més valor tinguin, més cara serà aquesta prima. Evidentment, això és lògic. Si jo he de cobrir més import, a tu em cobraràs més per cobrir aquest import. És així de fàcil. Llavors, hem de tenir en compte això. En un edifici o en una casa, el continent és la part exterior, diguem, de parets en fora. El contingut és el que hi ha dins. I el continent acostuma a ser bastant estàndard dintre del que cap, perquè et marquen amb quina alçada et trobes, els anys que té aquell edifici, on està situat, perquè si hi ha riscos d'allaus i coses d'aquestes, per exemple, i on hi ha més suc és la part que dèiem. Exacte. Què tinc jo? Tinc joies, tinc diners amb efectiu, tinc 4 televisions de plasma d'última generació...
Sí, una col·lecció de segells, de monedes...
El que sigui. Sí. Sí. Que parlant del contingut de la casa, per exemple, és important que quan tenim la nostra assegurança ja configurada i passen els anys, si fem canvis dins de casa, siguin reformes, o que hem adquirit una col·lecció de segells, com deies, actualitzem la nostra pòlissa d'assegurances.
Perquè això no ho fem, oi?
Perquè si no fem aquestes actualitzacions, a tu el que t'estan cobrint és el que vas contractar amb el seu dia.
I si hi ha un incendi, m'enfadaré perquè no em paguen els segells,
i et diran
però jo no els tenia assegurats.
Que et diran que ells ni sabien que els tenies.
Clar.
Clar. Això és important, no només tenir assegurances, com aquestes que siguin obligatòries, sinó tenir-les bé. Que aquí és on podem anar moltes vegades a filar si estem sobreassegurats o no estem sobreassegurats, o on podem arribar, no? De les que, imperatives legals, podríem dir que hi ha aquestes. Realment no en tindríem cap més. Sí que a nivell professional sí que t'obliguen, segons el tipus de professió que tinguis, és obligatori o altíssimament recomanable tenir contractada una responsabilitat civil professional. Però això ja no és a nivell particular, no? Però més enllà d'això, obligatòries per llei, no entraríem a gaires més. De les que són recomanables.
Vinga.
L'assegurança de decessos. És molt recomanable per molts motius. Primer, perquè és barata. L'assegurança de decessos és barata perquè no cobreix molta cosa. Perquè realment el que t'està cobrint és el teu enterrament i si hi ha d'haver desplaçament del cadàver. Perquè si jo aquí a Andorra, que jo visc aquí a Andorra i el normal és que jo m'enterri aquí, si em moro estant a Sanlúcar de Barrameda, que em puguin traspassar.
Correcte.
Perquè hi ha una mà de paperassa i de coses a fer quan hi ha un cadàver que la gent no s'ho sap.
Aleshores, millor deixar-ho en mans d'una assegurança.
Exacte. Un cop ho tens cobert, ja se n'encarreguen ells i paguen aquestes costes, que quan hi ha la mort d'una persona estimada, realment tampoc no estàs com per fer moltes històries. Tot el que tinguis facilitat, això aquest és un que jo posaria com els altament recomanables, per això, per la tipologia de cobertura que ens treu molta feina del damunt i perquè és bastant barata.
Mal.
De les que són altament recomanables, podíem posar també, aquí a Andorra sobretot, la cobertura sanitària. Que a Andorra tenim uns salaris i cada nostre empleador ens descompta la part de la Seguretat Social, aquest 6,5%, que hi ha una part que nosaltres paguem un 6,5% i l'empresa paga el 15,5%, d'aquest 22, hi ha una part que va a jubilació i una altra part que és sanitat.
Sí.
I no ens treuen res més a nosaltres. Hi ha altres països que et desmunten la nòmina només amb el que té la Seguretat Social. Aquí no. En contrapartida, què tenim? Que quan anem al metge, paguem el 100%, que això ho estem arreglant, sembla ser. No sé quan ho acabarem de fer. Ja fa 20 anys que en parlem i algun dia s'acabarà fent. Però ara pagues el 100% i et retornen el 75%. Si tu vas a una visita mèdica de 30 euros, bueno, 25% a 30 euros, no hi ha problema. Però i si t'has d'anar a fer una analítica completa que et costa 300? Si tens algun tipus de dolència i a partir de segons quina edat, és important tenir aquest tipus de cobertura, no acostumen a ser excessivament elevades i el que et permet és que acabis tenint una cobertura del 100%. I no t'has de preocupar si vas al metge o res perquè ho tindràs. Amb una analítica, això, l'analítica, he posat l'exemple perquè és un acte que realment oferta segons quines ressonàncies magnètiques, que són molts diners.
Sí, sí.
Però encara dius, bueno, 300, tira que te va. Sí. I si tens un accident i t'hospitalitzem?
Aquí.
La factura pot ser divertida.
Sí, sí.
Llavors, més val tenir coberta aquesta contingència perquè ens estalviarem un discurs important amb el banc per demanar préstecs.
Correcte.
I poder-ho pagar després, eh?
Sí. Jo conec gent, que li ha passat això.
Poca
broma, eh?
Sí. Jo me'n recordo quan havia treballat al banc, d'alguna vegada ve de preparar préstecs per pagar coses d'aquestes. No és tan car i està bé.
Val.
Amb els temps que corren, la cobertura de salari tampoc està malament. És important, perquè veient com està la vida. De tot, sempre ha estat bastant recomanable, aquest tipus d'assegurances, però veient com està la vida ara, si tu ara caus malalt i has d'estar de baixa, tenint en compte que el primer mes la casa et pagarà el 50-55, tu realment et sobra el 45% del teu salari?
Jo crec que ningú, però vaja.
Llavors, com podràs pagar la llum, el préstec que tinguis? Com ho podràs pagar tot això? Difícilment ho podràs pagar.
Sí,
llavors, tingues alguna cobertura del teu salari.
Val.
amb aquest tipus de cobertura és important també el mateix que dèiem fa una estona amb l'actualització i tenir molt present com funcionen normalment aquestes assegurances. Hi ha assegurances privades que a vegades funcionen que et paguen X al dia i ja està,
sí.
Però moltes assegurances, sobretot de les que venen derivades de la banca, el que et cobreixen és el que no et cobreix la CAS. Fa una mica un símil com el que et fa l'assegurança sanitària que parlàvem abans de, sí. dels medicaments i de més.
Sí.
I tu cobres 2.000 euros i la CAS te'n cobreix 1.500, els altres 500 els posa al banc. Perfecte. És important tenir-ho ben assegurat, això, per no pagar de més o no estar assegurat com volem. Per què? Perquè si jo tinc un salari de 2.000
sí.
i al banc jo li dic 2.500 perquè abans jo estava cobrant 2.500, jo pagaré per 2.500. Si el tipus d'assegurança, que és on hem de mirar les clàusules i les cobertures, si el tipus d'assegurança és d'aquelles que em cobreix segons el que m'estigui cobrint la Seguretat Social, com a molt em cobriran 2.000 euros, per més que jo em pagui 2.500.
Val.
Per això hem de mirar. Llavors, en aquest cas...
Si jo puc fer, anem a dir, bona fe, eh? Tiro llarg, prefereixo pagar més pel exacte. Dia de demà, però clar, és que al final m'acabarà cobrint la nòmina que tinc.
Exacte. Aquí hem de mirar, hi ha tipologies que et paguen tant al dia, eh? Però hem de mirar molt bé quin tipus d'assegurança tenim, val. Perquè si no, ens trobaríem en aquella situació que es diu que estem sobreassegurats. I això d'aquí és un problema, perquè pagues pel gust i
clar,
les ganes.
Clar. Clar.
De la mateixa manera, al revés, si tu estaves cobrant 1.800 i ara resulta que ja portes un temps amb una estabilitat laboral, si la podem tenir a dia d'avui també, eh? Amb què estàs cobrant 2.000 o 2.500, més val que miris de pujar-lo una mica. Potser no cal cobrir el 100% a partir de segons quins sous, perquè si tens una baixa llarga, sobretot, i has d'estar molt a casa, tampoc no sortiràs, no tindràs molt oci. Allà podràs reduir una mica. Però, si no, és important tenir aquest tipus d'assegurança...
Tenir-ho actualitzat.
Ben actualitzada, per evitar això. O estar molt poc coberts o pagar pel gust i les ganes.
Uh-huh.
Això és molt important, tenir-ho d'aquesta manera.
Val.
Assegurances d'altres optatives que paguem sempre sense ni posar-hi dubtes, i jo les recomano sempre, però que no tothom sap que no cal tenir-les. La de la targeta. Tu vas al banc, tens una targeta Visa...
Sí.
I hi ha una assegurança associada, sempre.
Sí.
En cas de frau, en cas de robatori i de més. Si tu no vols tenir-la, tu pots no tenir aquesta assegurança. I el banc no te la cobra. Però el que et cobren és tan poca cosa. I el problema que pots tenir si te la roben o si et fan un frau és tan elevat que jo recomano sempre pagar-la. Però allò que dius, ostres, que jo la tinc només per si algun dia la faig servir o sí. només la faig servir Kinder, no la té ningú... Jo què sé, qualsevol eventualitat... Doncs no cal que contractis aquesta assegurança, si no vols. Però jo la recomano sempre, eh?
Val.
Perquè no saps mai, amb el temps que corre la tecnologia, com va,
sí, sí.
en qualsevol moment t'ho copien, i a més ara que molts tenim les targetes vinculades al telèfon mòbil, i és molt fàcil que hi hagi algun intent de phishing o de hackeig que realment t'estiguin traient totes les teves dades i fent-les servir en nom teu.
Val.
Doncs aquesta assegurança també és bastant recomanable tenir-la, eh?
Val, val. La de vida és molt punyetera? Aquesta és molt punyetera?
Aquí depèn. Aquestes d'aquelles que van condicionades. Tu pots tenir una assegurança de vida, però jo estic casat i tinc criatures, o sense criatures, igual, només casat,
sí.
i amb la situació econòmica que tenim tindrem uns estalvis o no, però si a mi em passa qualsevol cosa, jo vull que la meva parella i els meus fills, si en tinc, tinguin certa cobertura.
Correcte.
Si només hi ha vida, no és cara. Realment no és cares, que moltes d'aquestes assegurances no són molt cares.
Però compte, imagino que de totes o pràcticament totes les assegurances que ens has parlat, podem recuperar diners, però si no m'equivoco, l'assegurança de vida no ho permet.
Bé, de les que hem parlat, bueno, recuperar diners, a què et refereixes? Que el que paguem en traurem un fruit algun dia?
Exacte, o bueno, recuperar diners. Tinc un entrebanc i tinc la de CES. Vull recuperar part d'aquests diners o...
Aquí hi ha moltes empreses d'assegurances que no t'ho permeten, tampoc. Aquí és el que hem de dir el clausulat sempre. N'hi ha que sí que et permeten recuperar part de les primes dipositades i n'hi ha que no. Aquí que això va per barris, cada empresa és diferent i ho hem de mirar molt. Però sí que...
És una cosa a preguntar. Aleix.
Sí, és una cosa a preguntar.
Pensar,
ja mirar, clar.
No, escolta'm, aquí vida a tope perquè el dia de demà la meva parella quedi supercoberta. Tinc un entrebanc. Deixeu-me recuperar... No, és que vostè no ha signat...
No, el de vida no recuperaràs mai.
Clar.
I és més, el qui paga aquell sí que no tindrà cap benefici perquè com que és per quan t'has mort
exacte,
és per els teus beneficiaris, sí, realment. Sí. Altres, el vehicle i demés, sí que tu pots arribar a sucar alguna cobertura, no? Però que el de vida s'activa la cobertura quan ets mort.
Correcte.
Tu difícilment podràs agafar alguna
exacte,
cosa d'aquí.
Exacte.
I aquestes és de les que deia que anaven condicionades perquè tu, quan vas a contractar qualsevol tipus de préstec al banc, sempre hi ha una assegurança de vida vinculada.
Sí.
Sempre.
Sí.
Per dos motius. Primer, perquè el banc vol quedar cobert si tu et mors, que no és poca cosa, que si és un préstec de consum de 3.000 euros, no importa gaire, però si t'has comprat un cotxe de 50.000 o tens la hipoteca,
clar,
evidentment l'eventualitat a cobrir és molt gran. Llavors, queden coberts. L'altra cosa important, que com que venen assegurances, també volen vendre una assegurança.
Clar.
Però ja que l'has de tenir, mira't que realment sigui la que necessites. I cosa important, si tu tens una hipoteca i has contractat l'assegurança amb el banc on has fet la hipoteca, recordem, que ja ho vam dir fa uns quants dies, que no estem obligats a cada any renovar aquella assegurança amb aquella entitat. Podem mirar altres preus. L'únic que sí que ens obligaran és a que el primer beneficiari sigui el banc,
clar,
per la contingència, pel deute que tenim, i l'excedent anirà perquè nosaltres designem els beneficiaris legals o qui vulguem, eh? Però això sí que podem fer aquest canvi. Què fan normalment les entitats financeres quan demanem un préstec? Intenten, i és una cosa important, perquè moltes de les que hem dit que no són d'imperatiu legal, però són importants, per assegurar-se que encara que no et moris, si tens qualsevol accident, anar cobrant les quotes, ja t'aconsellen, i crec que ho fan bé en aquest sentit, a que tu tinguis una cobertura de baixa, sobretot.
Algú que ens pugui estar escoltant pot pensar, l'Aleix és molt bon tio i diu, t'aconsellen. Vols dir que no hi ha entitats que obliguen?
De forma indirecta. Jo et diria
que
no obliguen directament, però és allò que diuen que t'ho recomanen d'una forma molt impulsiva.
Sí. Sí.
Perquè, Xavier, vols tu aquesta hipoteca?
Tu vols 300.000 euros?
Tu vols 300.000 euros per aquesta
hipoteca?
Pateixis. Perfecte. Assegurança de vida amb complement salarial i complement de la baixa. Això farà que sigui un Euribor més un 2. No vols contractar això aquí? És Euribor més 3. Amb les hipoteques els diferencials no són tan alts normalment, no?
Uh-huh.
Però va una mica per aquí. Quanta més vinculació tens amb l'entitat, més baix és el diferencial que t'apliquen. Buscar una mica el negoci per totes les parts que poden tenir.
Correcte.
Però en aquest sentit sí que està bé, sí que està bé tenir-la. Però, com el que dèiem abans, hem de mirar què tenim assegurat i com ho tenim assegurat. Si tu t'has comprat un pis i tens una hipoteca de 300.000 euros, potser tu no vols cobrir 300.000 euros tota la teva vida.
Clar.
A mesura que vagis amortitzant aquest deute, vés actualitzant la teva assegurança de
que
vida.
Que també en baixarà.
Perquè de 300.000, si d'aquí X anys ja estàs a 200.000, pagaràs menys per una assegurança de vida de 200 que per una de 300. Que no són molts diners, però el que hem dit moltes vegades, aquestes despeses formiga, anar un euro d'aquí, 10 euros d'allà, al final acabes l'any que t'has estalviat moltíssims diners.
Uh-huh.
Només per fer una cosa tan fàcil com mirar què tinc i com ho tinc, i si és la meva necessitat o no.
Uh-huh. Despeses formiga. A més, en una de les teves intervencions aquí ens vas a ajudar a estalviar. Deures per la propera vegada, perquè se'ns ha acabat el temps, Aleix. Si pugen els tipus d'interès, només vull que em responguis això avui. Pugen els tipus d'interès. Se m'ha pujat la hipoteca, se m'ha pujat el préstec, tot se m'apuja. Però jo tinc un coixí.
Uh-huh.
El banc, jo li puc exigir que em dongui un interès per aquest coixí?
Exigir és difícil que puguis exigir mai a un banc, perquè tenen més força que nosaltres.
També és veritat, t'ho compro.
Com que han pujat els tipus d'interès, el banc et remunerarà, sí, però molt per sota del que et cobrarà pels seus interessos, com fan sempre, perquè es guanyen la vida amb aquest tipus de negoci. Però si això, m'apunto per deures per la propera vegada i mirarem totes les cosetes.
Va. Aleix Mañosas, assessor financer i comptable a RIA Consultors, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.